Bon dia a tothom. Benvinguts de nou a La Finestra. Avui escoltarem, com sempre i en primer lloc, el programa Temps era temps. Continuarem amb el planeta i l'art d'educar. Tancarem aquí el programa de La Finestra i ràpidament n'obrirem un de nou, l'informatiu, que ens acompanyarà fins a l'hora del vermut, amb el qual completarem el matí. Comencem, doncs, donant una ullada de retrospectiva cap a la nostra història. Us deixem, doncs, amb Temps era temps.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Hola, bon dia. Continuem el nostre viatge. Avui ens desplacem cap a l'edat mitjana i ens capbussarem en l'espai físic i humà, organització social, lleis, del territori que ara coneixem com a Priorat. Estan amb nosaltres els col·laboradors del programa, Pere Audí i Toni Llorençanz. Bon dia.
Bon dia.
I el presentem Àngels Martí i Isabel Gallà. Comptem avui amb la imprescindible col·laboració del tècnic Antoni Escoda. Comencem, doncs, a navegar.
Al cap de setmana del 12 i 13 de maig es duran a terme les Jornades Internacionals als escenaris de la Batalla de l'Ebre, organitzades conjuntament per No Jubilem la Memòria i l'Internacional Brigada Memorial Trust. Serà una activitat itinerant en autocar. S'iniciarà a Marçà i s'aniran visitant els espais on van tenir lloc els fets més significatius de la Batalla de l'Ebre durant l'estiu del 38. Coneixerem el que va succeir amb més detall i podrem comprendre millor les motivacions dels homes que les van dur a terme. Entre altres activitats, es visitarà l'estació de Pradell, on hi havia un hospital de guerra, i també la fosa comuna que hi ha en un espai proper. També es podrà veure el lloc on Robert Capa va fotografiar a Lum Menai i Milton Wolf. Coneixerem la Cova Hospital de la Bisbal de Falset i es farà una travessa de l'Ebre a Ascó. També hi haurà visites guiades al museu Les Veus del Front de Pinell de Brai, al Centre d'Interpretació de Corbera i al Memorial de Camposines. Es projectaran igualment audiovisuals sobre el tema. Com a acte central, el dissabte a les 12 s'inaugurarà al Casal de Marçà la nova exposició de No Jubilem la Memòria sobre fotos fetes a la zona durant l'any 38. Per més informació, podeu consultar la web de l'entitat. Si voleu prendre nota, www.nojubilemlamemoria.tk.
Fins al 15 de maig, i a Bellmunt de Priorat, podem veure la mostra fotogràfica i exposició als rentadors Espais de Dones, al Museu de les Mines, organitza Carrutxa. A Tarragona, al Museu Nacional Arqueològic, tenim l'oportunitat de visitar l'exposició Pentinar la mort, rituals de vida i mort en la prehistòria de Menorca. Ens mostra les excepcionals restes arqueològiques trobades a les coves d'Escarrig i d'Esmussol. Alguns dels seus apartats que podem veure són viure en comunitat, morir en comunitat, pentinant la mort, del femení al masculí, un viatge iniciàtic. Estarà oberta fins al 26 d'agost. El 5 de maig, a la sala Infant Pere i a les 7 de la tarda, es farà la presentació del llibre Ibers i Grecs a l'Hospitalet de l'Infant, a càrrec de Xavier Dupré. I ara, dos llibres. De Ferran Aïssa, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, Contrarrevolució, els fets de maig de 1937, i de Julián Casanova, Anarquismo y Revolución en la Sociedad Rural Aragonesa, 1936-1938, que aprofundeix en els aspectes que van configurar la revolució social a l'Aragó i dona una nova visió de les col·lectivitzacions.
La Torre de Guaita.
Avui ens ajudarà a aprofundir i ens orientarà l'historiador Ezequiel Gort, que aquest proppassat dijous també ha estat aquí a Falset fent una conferència sobre les reines de Falset, Margarida de Prades i Eleonor de Xipre. Ezequiel Gort i Joan Pere, nascut a Reus el 1949 i és on resideix. Té, entre altres mèrits, un d'especial significació per a la nostra comarca, que és a l'haver aprofundit i dut a terme una recerca curosa de la història del priorat, com ho evidencien moltes de les seves publicacions. Veiem-ho en els llibres La història de Falset, publicat el 2003, La història de la cartoixa d'Escaladell, també el llibre de Quan Siurana era Xibrana, entre d'altres. Ha col·laborat en la revista La Carxana, on trobem articles sobre temes com les confrontacions del termes d'Albarca i de Montsant de 1628, el vi del priorat al temps dels cartoixans, breu notícia de la comuna de les muntanyes de Prades en els segles XVII al XIX, Bon Repòs i Escaladell, els inicis de dos monestirs propers. Si sortim de la comarca, també podem llegir, entre d'altres, el seu treball sobre Reus al segle XII o l'ensenyament al camp de Tarragona a l'edat mitjana. Nosaltres hem demanat a l'Ezequiel Gor que avui ens parli sobre l'organització de l'espai prioratí a l'edat mitjana, jurisdiccions, lleis de l'època... Bon dia, Ezequiel.
Hola, bon dia.
A mitjans del segle XIII, Falset entra a formar part del domini dels Entença. Quins altres poders, senyorius, hi havia aleshores al priorat?
Bàsicament el poder de l'Església, el de Monestir d'Escaladell, que tenia bona part de la comarca. I a banda, doncs, el poder dels Castellvell, que són els antecessors, per dir-ho així, dels Entença.
Quin és l'origen d'aquesta fragmentació política del priorat?
La fragmentació política del priorat s'inicia al segle XII amb la conquesta del territori per part del comte de Barcelona. Per un costat hi ha l'estructura anterior musulmana de la comarca, que es respecta i es converteix, doncs el que abans era el valiat de Siurana es converteix amb el marquesat de Siurana a mans del sobirà. A partir d'aquí el sobirà va abandonant part d'aquest territori i es crea en primer la baronia dels Castellvell, que després seria la baronia d'Entença per un costat, i per l'altre hi ha un territori que seria el que després és comtat de Prades, que queda directament a mans del rei, i aquest el fa servir segons les seves necessitats per passar bàsicament com a dot de les reines. A banda hi ha Escaladell. Des de final del segle XII apareix el monestir d'Escaladell i a principis del segle XIII, a partir de 1218, crea la seva pròpia senyoria al voltant del monestir. Per tant, a partir d'aquest moment i al llarg del segle XIII hi ha tres senyories bàsiques, que seria Escaladell per un costat, els Entença, sí, la part doncs, de Falset, en direcció a la Ribera d'Ebre, i per altra, que després va ser el comtat de Prades, que va seguir sempre en mans directes del rei o de la reina.
Tots aquests senyors tenien aproximadament el mateix poder jurisdiccional, la mateixa força, o bé variava molt la situació d'un a un altre senyoriu?
Podia variar moltíssim. A veure, els moments inicials, el poder efectiu sempre és del rei. Llavors, tant el Entença per un costat com la senyoria que estava directament del rei, el poder era diferent. El que era les muntanyes de Prades, la zona de Montsant, que era a mans del rei, evidentment l'autoritat era absoluta de la corona, mentre que la resta del territori estava deixat en feu. Això vol dir que el senyor del territori tenia una sèrie de drets jurisdiccionals sobre aquest territori, però no tenia la propietat. Per tant, per la propietat i el que era la jurisdicció major, per tant, el que podríem dir, doncs, actualment, doncs, la jurisdicció criminal seguia en mans del rei, no era pas en mans dels Entença.
O sigui, el poder de jutjar i castigar, per entendre'ns.
El poder de jutjar depenia del tipus de delicte. És a dir, si era un delicte menor, el podia jutjar directament el senyor, igual com el podia jutjar directament el prior d'Escaladell. Però si era un delicte major, no. Havia de ser necessàriament doncs, el rei.
I la relació que havia, per exemple, entre els senyors d'aquest senyoriu, bueno, i el que treballava, el pagès, quina relació hi havia? Els delmes, quin tipus de relació hi havia entre ells?
La relació, per regla general, era de vassallatge, és a dir, era una societat vertical en la qual doncs, el poble ras, segons la definició de l'època, és el que havia de treballar, havia de mantenir tots els senyors que hi havia més amunt. La seva relació és bàsicament emfitèutica a la nostra zona, és a dir, tenen unes terres en propietat del senyor. Si el senyor els deix unes terres, els pagesos d'aquestes terres actuen com si fossin seves, per tant, doncs, les poden vendre, les poden heredar, poden doncs, vendre els productes que entreguin de la terra, però aquesta terra sempre seguirà en mans del rei o en mans del senyor feudal que correspongui. Per tenir aquesta terra tenen una sèrie de servituds pel senyor. Aquestes servituds poden ser pagar els delmes, per tant, doncs, una tercera part de les collites, pot ser serveis de guerra, tenir l'obligació de seguir el senyor en cas de guerra, o poden ser també de treball físic, és a dir, doncs, uns dies a l'any tenien l'obligació d'anar a treballar pel senyor, les terres que tenia directament el senyor. Bàsicament les relacions que podien tenir al nostre territori són aquestes. En altres parts del país hi ha altres tipus de relació. El que era la Catalunya Vella era molt diferent del nostre territori en aquest sentit. Allí hi havia el que se'n diu doncs, la servitud pròpiament. El pagès tenia la mateixa consideració doncs, que un arbre o que una casa. El nostre territori no. El nostre territori eren persones lliures, però lligades al senyor per una sèrie de vincles vassallàtics.
De tots aquests poders, de tots aquests senyors, n'hi hauria algun que ens podries destacar per intentar establir un règim jurisdiccional, una pressió més forta sobre els camperols que treballaven les seves terres, o era per un igual la pressió?
Sí, perquè cada senyor té una escala diferent dins l'estructura feudal. L'una que hi hagués més pressió que altres, en principi no. A veure, ja per un costat, la jurisdicció eclesiàstica, la que podia tenir el prior d'Escaladei, que era, des d'un punt de vista feudal, pràcticament idèntica a la que podia tenir el baró de tendència. No? No, en aquest aspecte no es diferenciava massa, però sí que amb alguns aspectes, diguem-ne, més socials, dependre d'Escaladei tenia molts avantatges respecte a dependre de la baronia. Entre altres coses, doncs, amb la guerra, per exemple. Els vassalls directes d'Escaladei no tenien per què seguir els senyors del territori a la guerra, tret del cas doncs, que qui cridés a la gent fos el rei. Però tret del cas real, totes les guerres que es muntaven, les guerres particulars, es muntaven diferents senyors feudals entre ells, no hi podien participar. Per tant, en aquest sentit, pertany a la jurisdicció, en aquest cas d'Escaladei, tenia un avantatge considerable respecte als altres.
Has parlat de que els pagesos aquí al Priorat tenien un estatus jurídic diferent del que seria la Catalunya Vella, intuït. Quin seria l'origen d'aquesta diferència? Quin és el moment en què es produeix aquest pas de, diguem-li, de ser pagès lliure a ser serf?
A veure, aquí hi ha aquesta condició en general, perquè hi ha també diferents casos que es poden donar, i es pot donar algun cas de servitud o de semiservitud. Per exemple, en el cas de Falset, sabem que fins al 1254 s'apliquen dos mals usos. Els usos són propis de la servitud. I a la Catalunya Nova, en principi, és molt desconegut l'ús dels mals usos. I, en canvi, sabem que Falset van existir. La cogúcia i la sòrquia s'apliquen fins a aquest moment. Per tant, a veure, aquesta consideració, diferenciació entre Catalunya Nova i Catalunya Vella és molt relatiu, també. En general, la població que ve a la nostra zona ve a ocupar uns territoris que estan abandonats i que, per tant, els mateixos senyors feudals els interessa que la població vingui. El que no poden fer és dir, veniu aquí que sereu vassalls, o sereu serfs, no? han de donar una sèrie de garanties de llibertat per atraure la gent. I això és el que fan. Els que vinguin a viure al nostre territori seran jurídicament lliures. Esclar, molta gent, tots aquells que poden sortir de la Catalunya Vella, venen al nostre territori perquè tenen tota una sèrie de garanties de llibertat que l'altra part no tenen, en general.
El territori que tenien els monestirs, que era el seu domini, eren generalment donacions de reis o de senyors. Per quin, hi havia algun motiu especial pel qual un rei preferís donar-li o li donés aquest territori com a donació a una comunitat religiosa o a un senyor? Hi havia algun motiu concret?
En principi, la motivació real pot estar fonamentada en diferents aspectes. Per un costat, les devocions que hi pogués haver en cada moment. Això és un aspecte a tenir en compte, però també cal tenir en compte tot el que és la Catalunya Nova, que són uns territoris que s'han d'ocupar i que, per tant, doncs, interessa que hi hagi una sèrie de monestirs que, d'alguna manera, doncs, coordinin o controlin els nous territoris. En aquest sentit, de colonització del camp és molt clar, doncs, en el cas de l'Orde del Cister. En el cas de l'Orde Cartuixà no tant, però evidentment la presència cartuixana també d'alguna manera respon a això. Per un costat, el fet de voler portar l'Orde Cartuixà al nostre país i també el fet de l'ocupació d'aquest territori pel control del territori. Hi ha altres tipus de donacions que poden ser, doncs, de diferents senyors. A veure, en el nostre cas, no Escaladei, que Escaladei és una fundació pròpiament reial, però tenim el cas de Bonrepòs, que és una fundació particular. És una persona que paga i manté un monestir. Això fins al 1215, menys o menys, el monestir de Bonrepòs és particular. Allà hi ha un patró particular. Això més endavant ja desapareix, els patrons particulars, no?, i queden bàsicament els patrons reials. Aquests patronatges reials arriben pràcticament fins a l'actualitat. No, però almenys fins al segle XIX sí que segueixen existint patronatges reials. És una forma de control del territori. I d'aquí, doncs, que els reis fessin tota una sèrie de donacions als diferents llocs. I doncs, els interessés que aquests territoris poguessin créixer, poguessin tenir tota una influència sobre el territori del voltant.
Has parlat de la necessitat d'atraure població. Què va passar amb la població que habitava la comarca anterior a la Reconquesta, per entendre'ns, anterior a l'arribada dels cristians?
Per un costat, la població, que hem de suposar musulmana, era molt limitada pel que sabem. De fet, sabem molt poca cosa de la població musulmana al nostre territori. Pel que sabem, hi havia poca població i també que bona part d'aquesta població, al moment que el territori és ocupat pels cristians, marxa cap a València o cap al Regne de València. Hi ha un document del 1174 quan intenten precisar quins són els límits del territori de Siurana, que s'envia una sèrie de persones a València a intentar localitzar persones que havien viscut abans a Siurana per tal de poder concretar quins són aquestes confrontacions. Per tant, una part de la població, com a mínim, va marxar cap al País Valencià. Però no tots. El que és la Ribera d'Ebre va quedar molta població autòctona, va quedar al país. En canvi, en el cas del Priorat, tret del cas, doncs, que poden ser que són els guiavets, que hi hauria una certa població musulmana, tot el que és Falset, però sobretot el territori pròpiament d'Escaladei, no es coneix cap cas de població musulmana que hagués quedat aquí al territori, sobretot a partir de 1170.
Sí, aleshores es crea com un buit demogràfic, per entendre'ns, un buit poblacional. No hi ha personal al territori que treballi la terra i que produeixi els fruits.
No, perquè almenys documentalment. Una cosa és el que diuen els documents i l'altra sí. El que hagués pogut ser al seu moment. El que diuen els documents és que sempre el territori que s'ocupa és un territori desert. Per tant, un territori que estava abandonat. Calarien saber què volen dir exactament quan ells parlen d'un territori desert. En principi, el desert medieval és no el desert que entenem ara, sinó una zona simplement doncs, que no hi ha població.
Ja.
Sense més. És molt probable que en aquell moment, però per espai de molts pocs anys, el territori hagués quedat buit al marxar la població musulmana, que no va marxar del tot, perquè almenys el que és la nostra zona sabem que fins al 1170, per tant, fins gairebé 20 anys després de l'ocupació cristiana, sabem que hi havia resistència musulmana. Per tant, hi havia una població que no estaria als nuclis poblats, sinó que estaria més aviat doncs, per la muntanya, però seguia existint.
Per tal, cal atraure població per posar la zona en funcionament i suposo que és aquí on entren en joc les cartes de poblament.
Clar, és aquest moment. Per un costat, a la Catalunya Vella hi ha molta població i també cal col·locar aquesta població un lloc o altre. La Catalunya Nova és un espai en aquest moment buit i que doncs, cal arrastrar la població a aquesta zona. Les cartes de població el que fan doncs, és això, és un anunci, una garantia de que tots aquells que vagin al nou territori seran jurídicament lliures. En el cas del Priorat això és molt clar. La donació de Siurana, que seria doncs, el primer del territori que es dona, especifica que tots aquells que vagin es regiran segons l'ús de Lleida. L'ús de Lleida implicava això, vull dir que tota la població seria jurídicament lliure i només dependria del rei. Uh-huh. Per tant, tot el que era l'aplicació del sistema feudal que era vigent a la Catalunya Vella, aquí desapareixia pràcticament del tot. A la pràctica hi va haver diferents casos, per exemple, doncs, sabem que, en el cas del Barca, el senyor feudal que hi va haver al primer moment era el mateix que tenia territoris a la Catalunya Vella i sabem doncs, que no tota la població que tenia era realment lliure. Per tant, a veure, hi ha diferents casos, uh-huh. però les cartes de població a tot arreu on se van donar, al cas de Falset mateix, també està fet segons l'ús de Siurana, que ja no diuen l'ús de llei, diuen l'ús de Siurana. Per tant, també implica que la població de Falset seria lliure. Lliure volia dir això, dependre exclusivament de la jurisdicció real. Després veiem que no és tan així, perquè en el cas de Falset doncs, tenim una sèrie de senyors menors, els Castellvell, uh-huh. i ens trobem que, a més, apliquen uns mals usos.
Yeah.
Per tant, vull dir, contradiu del tot el que podia ser doncs, la carta de població. Per tant, hi ha diferents casos.
Mm-hmm. I en aquestes cartes de poblament, a part d'assegurar-los això, se'ls donava, suposo, l'ús de fruit d'una sèrie dels rius i de fonts, de mines, o com funcionava? Fins quins eren els límits?
La carta de població marcava una sèrie de drets i una sèrie de deures. I comprometia tant el senyor feudal com el pagès.
Uh-huh.
Per tant, el pagès que venia sabia quins eren els drets que podia tenir el senyor feudal sobre ell en aquest territori. I al revés, el senyor tenia molt clar que tots aquells que venien allí doncs, tenien una sèrie d'obligacions respecte al senyor. La mateixa carta especificava el repartiment del territori, normalment, que tots tindrien doncs, dret a tenir una casa, a tenir unes terres. Moltes vegades especifica fins i tot les dimensions que havien de tenir les terres que havia de tenir cada pagès. També, entre les obligacions del senyor, també s'acostumava a marcar la de posar a disposició dels pagesos uns serveis industrials, la ferreria i el forn. Clar, el pagès que venia sabia que tenia aquests drets garantits. Tenia ja una estructura prèvia en la qual podia considerar-se com una persona lliure i amb uns drets del senyor limitats sobre ell, diferent a la Catalunya Vella que el senyor era el propietari, no? Aquí no, aquí la carta marca perfectament quins són els límits de cadascú, sobretot quins són els límits del senyor respecte al pagès que es venia a establir aquí.
I les terres comunals, que eren a diverses poblacions, com estava estructurat això? Com ho... era utilitzada de la mateixa manera per totes les poblacions? Hi havia normativa? O...
El nostre territori és el que es coneix per les deveses. Aquestes deveses se suposen d'origen musulmà, que això ja existia en temps anteriors a la creació del comtat i de la baronia, si més no se suposa. Són unes terres en les quals els veïns d'una població, tots els veïns d'una població, tenien els mateixos drets, bàsicament en pastures, a l'hora de portar doncs, els ramats o a l'hora d'aprofitar la llenya o d'aprofitar el bosc. Les deveses no estaven obertes a tots els pobles a la vegada. Això va ser una cosa que va portar molts enfrontaments entre els pobles, perquè clar, aquestes deveses senyorials, en principi, tots els pobles tenien dret a accedir. I amb el temps això es va anar reduint i anant centrant cada devesa dintre el poble, no? I que només s'hi poguessin arribar la gent d'aquell poble, dintre d'aquell territori. Però en principi la devesa continuen, almenys per tot el període medieval, segueixen funcionant aquestes deveses, i és això, ús comunitari del terreny.
Has parlat de que en algun cas aquesta llibertat que se'ls donava als camperols que vinguessin d'altres indrets podia ser matisada i que havia l'aplicació d'alguns mals usos que en teoria sobre el que era el paper de la carta de població doncs no hagués hagut d'existir. Havia alguna esperança de capgirar la situació? Havia alguna esperança de convèncer el senyor en un determinat de que això deixés de ser així?
Sí. L'esperança sempre era els deutes crònics que tenia el senyor. És a dir, la major part de senyors al llarg de tota l'edat mitjana i al llarg de l'edat moderna, per regla general, els nobles van anar sempre molt penjats econòmicament, sempre van viure molt per damunt, o van pretendre viure molt per damunt de les seves possibilitats reals. Això vol dir que necessitaven molts diners. I a mesura que va anar passant el temps, doncs, per aconseguir aquests diners, ja que no podien treure creant nous impostos, doncs, havia de ser fent concessions. El fet d'eliminar doncs, els dos mals usos, el 1254, és això. És que el poble de Falset en aquell moment paga una certa quantitat al senyor per eliminar aquests mals usos. Això ho trobarem al llarg de tota l'edat mitjana i ho veiem molt clar a la segona meitat del segle XIV, a l'època del tercer comte de Prades, del comte Joan, que es troba molt penjat econòmicament i contínuament està venent els seus drets sobre la vila. Per tant, a partir de la segona meitat del segle XIV, Falset guanya molts drets que abans doncs no tenia.
Molt bé.
Pues el temps mana i se'ns ha acabat aquest temps. Llavors, moltes gràcies, ha sigut molt interessant, Ezequiel, i fins un altre dia que podrem continuar parlant sobre aquest tema o un altre.
A
reveure. Per a saber més sobre el tema, podem llegir els següents llibres d'Ezequiel Gor. Les ordinacions de Cornudella de Montsant al segle XVIII. Història de Cornudella de Montsant, una vila del comtat de Prades. Llibre vermell de Falset, ordinacions del segle XIII i XIV. També, ara ja no del Ezequiel, sinó de Eduard Vives Toro i Jordi Carreño Amorós, si teniu el primer volum d'estudis prioratins de la secció d'història del Centre d'Estudis Falsetans, trobareu l'article titulat Introducció a l'estructuració del territori a la comarca del Priorat, segle XII a XIV.
I ara, sal i pebre de la petita història, amb Toni Orensans.
Historietes de la història.
S'apropa la Fira del Vi de Falset i, com no, és un bon moment per parlar de vi, d'agricultura i d'història. Avui ens remetem a un llibre publicat fa 10 anys i que recull el manuscrit anònim d'un pagès prioratí del segle XVIII. El nostre escrivent anònim era un pagès de Porrera que semblava tenir-ho tot molt clar. El seu llibre no parla només de pagesia, sinó que també dona consells per fer que la casa paira al baix i vent en popa. Els dono alguns dels consells del nostre historiat pagès, especialment per a aquells que ens escoltin i tinguin mas o ves contractats. Consell primer. Primerament, quan un pagès vulgui posar un mas o bé, s'informarà d'ell, com si havia de casar una filla. Segon consell del segle XVIII sobre els masovers, atenció, cal garantir-se que el mas o bé contractat no sigui aficionat a la cacera, que tot se deixa perdre el dia que volen anar a caçar. Tercer consell del pagès prioratí del segle XVIII, és fonamental que el mas o bé sigui bon cristià, perquè en cas contrari, si és renegat i de males paraules, en aquestos los va la desgràcia al detrás. Sempre tenen animals coixos, malalties a la família i al cel, atenció, no deixa caure cap pedra que no toqui la seva finca. Seguim amb altres reflexions al marge de masovers renegats i pecadors. Parlem ara de vi i fixin-se en el consell. A l'hora de la verema no ha d'anar al cabàs tot el raïm que hi ha al cep. Llegeixo textualment. Quan vos poseu a vermar, advertireu als talladors de raïms que s'hi troben gatolls, raïms que no són prou madurs, altres mig podrits, és a dir, tot lo raïm dolent no s'haurà de barrejar amb los bons. I què en feien amb los raïms tocats del segle XVIII? Molt senzill, aiguardent. De vegades sorprèn veure que fa més de 200 anys ja hi havia qui deia en veu alta que no tot el raïm havia d'anar al cove. Fa 200 anys i encara avui dia hi ha gent que resisteix a posar-ho en pràctica. Són aquells que en lloc de neurones tenen l'enteniment compartimentat en càrregues, quarteres i tractorades. Seguim amb el llibre del pagès prioratí del segle XVIII. Al capítol 26, el pagès porrerà, explica l'obligació que té la dona del pagès per augmentar la casa. Primera premissa. Per a prosperar la casa del pagès, si la muller o ama de casa no l'acompanya en allò que pertoca, no farà augment la casa, per molt que treballi el marit. I què ha de fer la mestressa de casa? Primera feina. Si l'oví és bo, la mestressa hi ha de posar un poc d'aigua barrejada, sense que ho vegin els criats, és clar, perquè l'estalvi és cosa sana. Segon consell. A banda del vi, prenguin nota, l'oli, que faci el raig prim, que s'estalvia molt. Fixin-se bé, un altre consell. Totes les coses haveu de tancar amb pany i clau, menys la sal, que ningú se'n vol posar més de la que li correspon, per barat o que vagi. I el millor consell del llibre, al meu parer, no comporteu que les filles estiguin soles en cap quarto on hi hagi algun home. Atenció, ni que l'home sigui religiós, ni que els parli a soles de la vida d'algun sant o santa. Les filles del pagès ho han de tenir claríssim. El pagès ja les pot advertir que no es fiïn de cap home, que no diuen cap veritat quan diuen que les estimen. manuscrit anònim de Porrera del segle XVIII, Històries d'un pagès, historietes de la història cada dos ratlles.
I després de les curioses i singulars històries que ens explica el Toni, passem a l'apartat d'entitats. En tot trajecte trobem experts pilots i mariners esforçats. Les nostres entitats ens acompanyen. Avui tenim entre nosaltres a Salvador Palomar, membre de la Junta de l'Associació Cultural Carrutxa, que ens explicarà una mica el funcionament i objectius d'aquesta entitat. Bon dia, Salvador.
Bon dia.
Ens podries, doncs, explicar una mica què és Carrutxa?
Bé, Carrutxa és una associació cultural dedicada a l'estudi, a la recerca, però també a la difusió del patrimoni cultural en general i en especial el que considerem patrimoni històric i etnològic i de la memòria, no? I a banda que desenvolupa una activitat de dinamització cultural, doncs, sobretot el Baix Camp i el Priorat, que són les dues comarques que abastem.
Molt bé. I per què, doncs, aquest nom de Carrutxa? D'on ve?
Doncs el nom de Carrutxa suposo que ens el vam posar perquè ens agradava la sonoritat de la paraula, però també pel significat. Unes carrutxes o una carrutxa són uns caminadors, un estri que durant molt de temps va servir perquè la canalla es mantingués dreta i aprengués a caminar. Les associacions culturals són també això, estris, eines que ajuden a fer més feina, no? Darrerament, però, hem descobert un altre significat de la paraula carrutxa, que sempre al Pirineu, que és el significat d'una boga de neu que va relliscant per un pendent i es fa cada vegada més grossa i no se sap quan s'aturarà. També s'ajusta una mica la dinàmica d'una associació que amb el pas del temps s'ha anat engrescant a fer més i més coses.
Salvador, ens has dit, ja que és carrutxa, però ens pots detallar una mica més els principals objectius de l'entitat?
Bé, els principals objectius de l'entitat és una mica ajudar a descobrir el propi patrimoni a través de la investigació que es porta, doncs, des d'equips interdisciplinaris, on hi ha gent que ve del món de la història, de l'antropologia, de la llengua, però també a través de la participació de la mateixa població, intentant que sigui la mateixa gent que d'alguna manera prengui consciència de quin és el seu patrimoni i d'alguna forma el construeixi a través, doncs, d'experiències en les quals la investigació i la divulgació van totalment relacionades.
La vostra associació disposa de dos centres de documentació, no? Un a Reus i un altre a Bellmunt. Si ens pots explicar en què està especialitzat cadascun d'ells?
Bé, realment són dues dinàmiques diferents que corresponen una mica a les dues realitats en les quals es mou l'associació. En el cas del centre de documentació de Reus, pròpiament podríem parlar d'un espai físic, un local, on, doncs, hi ha biblioteca, on s'hi conserva, doncs, una mica el resultat dels quasi 27 anys que portem treballant, on hi ha uns horaris estables d'atenció al públic i on una mica s'hi treballa. Des del Centre de Documentació de Reus es coordina bona part de l'activitat de l'entitat i es gestiona, doncs, molta part de la feina. En el cas de Bellmunt, el fet de que comptem amb una adreça gràcies a la col·laboració del Museu de les Mines i de l'Ajuntament de Bellmunt respon per un costat a la voluntat de fer explícita que som presents a la comarca i que d'alguna manera, doncs, el Priorat forma part de la nostra àrea d'actuació, no? Molta part de la feina, però, que es fa al Priorat no es fa tant en un lloc físic concret, sinó que es fa movent-nos pels diferents pobles, perquè hem treballat força en col·laboració amb el Museu de les Mines en temes de recollides d'imatges, muntatge d'exposicions, i ara estem preparant també alguna publicació, però, per exemple, doncs, darrerament estem fent molta feina amb l'àrea del Parc Natural de Montsant, la qual cosa, doncs, ens desplaça també força en aquells pobles. Per tant, en el cas del Priorat, com passa amb moltes altres experiències culturals, a vegades és la xarxa, els contactes, el anar d'aquí cap allà, el que defineix més l'activitat que estar en un lloc en concret, no?
Molt bé. I ens pots explicar, Salvador, quins tipus d'activitats programeu normalment?
Bé, una mica els objectius defineixen quines són les activitats que hem de fer. Per un costat hi ha la recerca, és a dir, anar a recollir i anar a conèixer, a través de fonts documentals, la consulta d'arxius, la consulta de bibliografia, una mica allò que en llenguatge col·loquial podíem anomenar el remenar papers, però sobretot treballar molt a partir de la memòria. La memòria és una font important, la memòria oral, que a més és efímera, perquè, doncs, les persones tenim data de caducitat i quan una persona gran ens deixa, amb ella, doncs, poden desaparèixer experiències viscudes, tècniques de treball, coneixements, folclore, etc. No? Durant aquests anys hem fet una tasca que penso que no té mai fi, però que doncs, en alguns moments té una especial intensitat en funció doncs, del tema que estàs treballant, d'anar pels pobles, parlar amb la gent gran, i no tan gran, i sobretot recollir molta d'aquesta informació. Tot aquest material, com es porta, com es torna a la gent? Doncs es torna en forma de conferències, en forma de xerrades, en forma d'exposicions itinerants. Ara mateix en tenim una sobre els rentadors com a espai de treball, però també de trobada i de relació entre les dones, que es pot veure aquests dies a Bellmunt i que probablement d'aquí uns mesos es veurà aquí a Falset i que és itinerant pels pobles del Baix Camp i el Priorat. També hem col·laborat amb una exposició itinerant que té el Parc Natural sobre les ermites de Montsant, per exemple, per posar un altre exemple d'experiència actual, i després també a través de publicacions que poden tenir doncs, el caire de llibre, però a vegades publicacions que són quaderns i opuscles doncs, d'un abast molt més ampli, molt més fàcils de llegir, molt més dirigits al gran públic, com els que hem començat ara a publicar amb el Parc Natural sobre els masos de Montsant o els molins fariners, etc.
Molt bé, però si algú vol consultar aquest arxiu, aquest fons bibliogràfic, el pot venir a consultar? Com ho ha de fer?
A veure, la biblioteca gran la tenim al local de Reus, al carrer de l'Hospital 14 de Reus, és el lloc on es pot consultar. Després, a través d'internet oferim bastants serveis de consulta, de gent que ens pot demanar coses i fins i tot que pot consultar materials que estan penjats online i, per tant, que es poden fer servir. I, finalment, doncs, moltes vegades també, a partir de la relació amb grups de treball local, doncs, hem portat materials i hem generat experiències doncs, en pobles concrets.
Ja ens has dit que teníeu publicacions, però si ens pots dir el nom d'aquestes publicacions, si són periòdiques...
Sí, podem posar alguns exemples. Per exemple, a nivell de publicacions periòdiques tenim una revista que es diu Caramella i que se subtitula Revista de Música i Cultura Popular, que no la fem nosaltres sols, la fem amb dues entitats més, una del País Valencià que es diu Tramús i una de més al nord del Lluçanès que es diu Solc, que és una revista que abasta el conjunt del territori català, que en aquests moments està tirant 1.200 exemplars de tirada, que la tenim absolutament consolidada després de 16 números, i que ens sembla que és una experiència molt interessant perquè és una revista de cultura popular que abasta el conjunt dels països catalans i en el qual hi està participant, força gent. No? A un nivell més local, bé, editem doncs, l'agenda, que és un petit butlletí informatiu sobre paper, i després... com us comentava abans, tenim diferents nivells de publicacions. Des d'opuscles doncs, de 12 pàgines que poden ser el resum o el resultat d'un treball d'investigació, en seria d'exemples el que vam fer doncs, un que s'anomena El Priorat, la vinya i el vi, que recollia un treball sobre la història doncs, de la producció vinícola al Priorat, fins als últims que han sortit, que, com us comentava abans, tracten de temes relacionats amb el patrimoni cultural de la Serra de Montsant, concretament els masos, els molins fariners, i n'estem preparant un sobre arquitectura popular. Al costat d'això, doncs, hi pot haver llibres, alguns dels textos que esmentàveu abans de la Sequial els hem publicat des de Carrutxa, textos, doncs, materials també sobre festes, sobre oficis, havíem publicat estudis sobre boters, doncs, en els quals hi havia testimonis d'aquí a la comarca, o sobre basters també, que hi havia testimonis d'aquí a la comarca, una mica l'intent, estudis de folclore, com el cas, per exemple, del folclore del Roser, amb les majorales d'Ulldemolins. Bé, una mica és una producció que intenta que tota aquesta feina no es quedi guardada en un racó, sinó que retorni a la gent i la gent la pugui conèixer.
Vosaltres teniu com una de les vostres eines la biblioteca digital. En què consisteix?
Bé, doncs la biblioteca digital és precisament una manera de superar obstacles i de posar a l'abast de tothom la informació, no? Moltes vegades fas articles i aquests articles doncs, es publiquen doncs, en revistes de caire local o en petites publicacions que no arriben a tothom o no tenen una distribució massiva. No? Llavors aquests articles, que poden interessar molta més gent dels que se'ls ha llegit, doncs, quedaven una mica oblidats, no? El que estem fent és penjar a internet sistemàticament tots aquests articles i ara cada vegada més textos molt més amplis. De fet, ja tenim algun llibre penjat sense internet que, a través d'una petita base de dades i accessible des de la nostra pàgina web, poden ser consultats. Per tant, qualsevol persona que busca informació sobre un tema pot mirar si a la nostra biblioteca digital hi ha un article que parli d'aquell tema, bé, doncs arribar-hi i llegir-se'l en pantalla o imprimir-se'l. Per tant, és una mica de biblioteca oberta les 24 hores del dia i a disposició de tothom.
No, molt bé, això està molt bé. Bé, i amb aquestes tasques de recerca i investigació que feu, de quina manera hi pot col·laborar la gent aportant coses o no sé, com ho fa la gent per
bé,
col·laborar?
Bé, és que si no tinguéssim... A veure, el secret de Carrutxa és, ho he dit abans i penso que és molt important de remarcar-ho, és la combinació entre un equip d'investigació que pot tenir persones formades universitàriament amb la seva especialització i el seu camp de treball, però després la participació de la gent. Entrem que el procés, diguéssim, de valorització del patrimoni és un procés conjunt que afecta tota la població, no? Llavors, com col·labora la gent? Bé, col·labora des de la gent que ens aporta el seu testimoni, ens aporta la seva memòria, ens aporta els seus records, la gent que ens fa contactes. De fet, jo penso que aquí a la comarca hi ha una colla de persones que evidentment no em començaria a fer ara llista perquè quedaria molt malament, perquè me'n deixaria moltíssimes, però que en cada poble, quan treballes un tema, saps una mica qui trucar i aquesta persona et posa en contacte, que potser aquell ho sabrà o aquella altra persona et donarà la informació. I és a partir d'aquesta xarxa de contactes que moltes vegades és possible fer el treball de recerca, no? I després organitzar activitats, no? Però també proposar-les, no? I en aquest sentit, doncs, tenim un espai de col·laboració molt ampli i que bé, estem oberts, evidentment, a recollir col·laboracions, però també propostes, perquè, com us dic, el patrimoni una mica el generem entre tots.
Molt bé. Bé, doncs, el temps se'ns acaba. Ens podries dir, per últim, quins horaris d'atenció al públic teniu? Com es pot contactar amb la vostra entitat? El vostre correu, quin és? El telèfon? No?
Bé, mira, en principi... hauria de començar per internet perquè és allò que està obert les 24 hores del dia, www.carrutxa.cat. Aquest és el nostre indret web, on a més hi ha moltíssima informació penjada d'activitats i sobretot també de recerques que hem fet, i també hi ha unes pàgines que dedicades especialment al Priorat. De fet, si explica www.prioratcultura.org, s'accedeix directament a les nostres pàgines de Priorat, i allí una mica també hi ha la informació sobre el que seria aquesta secció prioratina de l'entitat. Allí també trobareu l'adreça de correu electrònic, i finalment doncs hi ha la possibilitat doncs de venir a contactar físicament amb nosaltres al Centre de Documentació de Reus, al carrer de l'Hospital 14, primer pis, que hi som dilluns, dimecres i divendres de la tarda, o al telèfon 977-340928. D'una manera o altra, doncs, estem a la disposició de la gent que ens necessiti.
Doncs moltes gràcies, Salvador, per haver compartit aquesta estona amb nosaltres, i esperem més endavant i en una altra ocasió doncs poder tornar-nos a veure. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La banda sonora.
La música ens acompanya i és també protagonista al llarg de la nostra història. És temps per a la banda sonora de la història. Us deixem amb Pere Audí.
Això de l'exercici del poder és força complicat. D'entrada, en tenim diverses maneres de fer-ho. Per exemple, la monarquia, o situació on hi ha un que mana, i prou, i algú de la seva família hereta el càrrec. Després, algunes evolucions històriques dels estats ens ensenyen que ve l'oligarquia, o poder d'uns quants. Finalment, en aquesta visió biologicista, vindria la democràcia o poder del poble. I no ens oblidem de l'anarquia o inexistència de poder, perquè senzillament no cal. La seva existència a l'haver assolit l'individu un estat de bondat tal que no necessita ningú que l'obligui a fer el que ha de fer. A l'altre extrem, situaríem la dictadura o concentració absoluta del poder en una persona que creu. Tot al contrari, que creu que l'individu no té capacitat de decisió i que se li ha de dir i imposar fil per randa tot allò que ha de fer. D'altra banda, no queda clar si catalans o anglesos van observar que el poder es podia dividir. Molt a poc es va teoritzar sobre el tema fins que Montesquieu ho va deixar molt clar, i la burgesia també molt a poc ho va anar imposant amb les seves revolucions durant els segles XVIII i XIX. Sorgia així el poder executiu, és a dir, el de manar, el poder legislatiu, o sigui, el de fer lleis, i el judicial, dit d'una altra manera, el d'aplicar les lleis. Poders que els exerceixen persones diferents, no una de sola. Al segle XX sorgeix un altre poder, el quart, el poder de la premsa escrita o radiada, el poder de crear el concepte d'opinió pública i el poder d'actuar sobre la mateixa. Parlem així del poder de persuasió dels mass medias, perfectament demostrat de la seva existència per Orson Welles, quan el maig de 1938, amb una emissió de la Guerra dels Mons de Herbert George Wells, va fer creure a milions de persones durant unes hores que els alienígenes estaven envaint la Terra. Als nostres dies internet ha deixat molt enrere el bo de Wells i en pocs minuts la xarxa quedava col·lapsada pel poder d'atracció del gol de Messi. Al llarg de tota la història, però, han existit molts altres poders amagats, fàctics, paral·lels o digueu-li com vulgueu, però poder al cap i a la fi. Poders més o menys reals que, malgrat la seva pretesa virtualitat d'una o altra manera, han fet ballar i fan ballar el so que toca a milions i milions de persones. El poder del bruixot, el de les esglésies, el del maligne, el dels templers, el del Sant Graal, el de la trilateral del Garrigues Walker, el de la KGB, el de la CIA, el de l'Opus Dei, el de l'Associació del Rifle. En fi, la llista és força llarga i de tots més aviats foscos. Total, que entre els poders reals i els paral·lels, un se sent sovint aclaparat, minúscul, i encara que cregui que, si més no, té el poder del vot, no pot deixar de pensar que potser seria millor un món sense poder, a l'estil de l'utopia anarquista. Un món on els únics poders fossin poders innocus, com el poder del blues. Us deixem amb Eric Clapton i el seu Blues Power.
She didn't think I knew how to rock and roll. Lord, I got the boogie woogie right down in my very soul. There ain't no need for me to be your flower, 'cause now I'm living on blues power. Time, but now I'm gonna let you know. I'm gonna keep on rocking, no matter if it fast or slow. Ain't gonna stop until the 25th hour.
Hem arribat ja al final del nostre programa i del viatge d'avui. Esperem que us hagi interessat i hagueu passat una bona estona. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977-831-135 o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net. Ens tornarem a trobar en antena amb el nostre programa Temps serà temps el proper mes aquí a Ràdio Falset. Us deixem ara amb l'espai El Planeta.